Òscar, un mànager de mànagers és un rol diferent?
Completament. Sí, tot i que els principis no deixen de ser els mateixos, hi ha un nivell d'indirecció que és inevitable i que fa que el rol variï, no? O sigui, i aquest nivell d'indirecció, no? Potser el zoom out que et veus obligat a fer i et canvia una miqueta la perspectiva des de com veus les coses, la proximitat que pots tenir amb els equips, la proximitat que pots tenir amb les entregues. I després, crec que també el que el fa diferent és que ja no ets tu, no, qui porta l'equip, sinó que hi ha un component de delegació, de confiança, de proveir guies que inherentment canvien el rol. I crec que aquests factors, dintre d'un sac de molts altres que podem anar comentant, fan que el rol sigui diferent, sí.
Soc de la mateixa opinió. Crec que després de la conversa de l'altre dia sobre gestió d'equips i els nostres perfils com a mànager, crec que valia la pena parlar d'aquest tema en profunditat. Aviam, hi ha alguna cosa que tu creguis que com a mànager d'equips o com a mànager d'enginyers, per dir-ho d'alguna manera, fas o has de fer que mai hauries de fer com a mànager de mànagers per buscar les diferències en lloc de les similituds?
Hòstia, m'has pillat en fred. És una mica complicat, perquè és el que et dic. Jo tinc, o sigui, segueixo pensant que la proximitat als equips és necessària, però, clar, vist des d'un altre graó, no? des d'un altre punt, des d'una altra perspectiva. O sigui, crec que en principi, o els principis haurien de ser com molt semblants, però crec que la guia directa o l'aconsellar directament o el com marcar la pauta, no? Quan ets mànager de mànagers, has d'intentar no caure mai en trepitjar el propi mànager. Crec que és molt important el respectar una mica la cadena de comandament, però cap avall, saps? O sigui, a vegades com a mànager de mànagers o com a director d'equips, quan tens mànagers sota teu, és fàcil caure en, bueno, doncs ja marco jo el camí, saps? A mi m'agrada o hi crec més una mica en acompanyar durant el camí. No sé si la paternitat m'ha influït molt en aquesta manera de fer, de no donar les coses fetes, sinó ensenyar com a fer-les i marcar una mica la pauta, però des de l'acompanyament, vale? no des del no deixar fer, perquè crec que és important el construir aquesta confiança, no? O sigui, guiar amb una sèrie de principis que després es puguin aplicar. Perquè si no, al final, si ja com a mànager és important, i crec que ho comentàvem en l'episodi anterior, el poder tenir un equip que sigui autònom, que no t'arribi a necessitar, quan ets mànager de mànagers, si caus en aquest error a vegades d'intentar estar massa present, intentar ser massa participatiu, involuntàriament et pots convertir en una peça imprescindible i que l'equip o inclús el propi mànager no s'atreveixi a prendre decisions de manera autònoma. No? O sigui, no sé si m'he anat
sí, sí.
molt pel... Però va, potser aquest seria un dels factors interessants, no? I, però no és fàcil, eh? O sigui, vull dir, no és fàcil i depèn dels estadis en els que estiguis amb diferents equips, no és fàcil no caure en... Ai, però aneu per aquí, que ens la fotreu, saps? Però a vegades el let it fail és algo que és necessari i que no sempre hi comulguem, però és necessari i útil.
Parlàvem una mica en l'episodi, no sé quin episodi era, parlàvem dels incidents i de si la gent se sent còmoda gestionant incidents i què passava quan un manager de manager s'entrava en una trucada on s'estava arreglant un incident i tot això. Crec que hi ha un concepte que vaig mig explicar un dia, que és aquest, és un mem d'internet que es diu el Seagull Manager, que és el manager gavina. Jo crec que és una cosa que no has de ser com a manager. Bàsicament és el manager que arriba a un lloc i caga i caga sobre de qui cagui. Clar, quan ets manager de manager, si tens trets d'aquests de Seagull Manager, clar, la cagada no anirà sobre d'un equip només, anirà sobre d'uns quants equips i empastifarà tothom. I a més serà un comportament que els managers que tens per sota potser replicaran, llavors la gent de la cuina acabarà amb bastantes cagades d'ocell a sobre. Buscaré el mem perquè és bastant divertit. Jo crec que això és crucial no ser-ho, però no ser-ho en cap moment. Això no és una diferència per se, però l'impacte de ser així pot ser molt més gros si fas de manager de managers. Però el que volia dir és que, clar, quan fas de manager de managers ja és molt probable que estiguis gestionant indirectament equips que fan coses bastant variades. I si ja com a manager et falta força informació per entendre què s'està cuinant en els teus equips, en el teu equip, quan fas de manager, la probabilitat de que tu en sàpigues més que tothom que hi ha per sota és nul·la, no existeix. Probablement no hi haurà absolutament cap de les coses que aquests equips fan en el seu dia a dia de les quals tu en sàpigues molt més que ells. Probablement no n'hi haurà cap. Llavors, crec que quan més amunt, més humilitat és necessària. I això crec que és justament el que no passa. Hi ha molta gent en rols una mica supervisió de supervisors que juguen el joc de l'autoritat, el joc de la jerarquia militar, el joc de... I això és molt complicat, pot tenir conseqüències nefastes. Sí que és veritat que pots trobar managers de managers que hagin arribat a aquest rol simplement perquè són els millors fent una cosa. N'hi ha coses d'aquestes. Hi ha experts, per exemple, de machine learning i tot això que tenen un coneixement tan únic al món que acaben, no sé, a Google portant 500 persones que fan aquests temes. Clar, en aquests casos, més val que aquesta persona, a part de ser un expert en el tema, sigui un bon manager. I n'hi ha, segur que n'hi ha. Però són qüestions força ortogonals. Però, en definitiva, crec que el que has de fer diferent, 100% segur, és... la distància amb el dia a dia no has d'interferir en l'operativa diària d'un equip individual, perquè això generarà unes diferències brutals i a més farà que implícitament estiguis enfocant més en un conjunt de gent que hi ha per sota que no en tothom, i això generarà diferències i generarà alguns malestars. Crec que és important. I l'altra cosa que és molt diferent és si ja com a manager t'has d'acostumar a tenir resultats una mica diferits en el temps, com a manager de managers això és el pa de cada dia. I si no estàs disposat a acceptar, o si ets un impacient, patiràs i faràs patir.
Més lo segon, més faràs patir. I això és complicat, eh? A mi alguna vegada m'ha passat el fet de... Ei, però com anem amb això, saps? I a vegades costa, eh? Perquè costa posar-se en el lloc de que hi ha un nivell intermig, saps? O sigui, de que la informació no arriba amb la mateixa cadència o no ha d'arribar amb la mateixa cadència o al mateix nivell de detall, perquè potser aquest nivell de detall no és el que necessites, senzillament necessites una pinzellada de les coses van bé i quan cal el nivell de detall, doncs ja posar-ho, no? Però de manera contínua, de manera contínua no és viable ni a escala de cap de les maneres. Una cosa que em va comentar un mànager de mànager de mànagers de mànagers, vale? No fa gaire temps, i era com va ser un consell que fins a dia d'avui me l'aplico, és la necessitat de sentir-te còmode i de forçar-te a sentir-te còmode en un entorn amb constants canvis de context. Saps? O sigui, com més amunt vas pujant i més diversitat d'equips i de diferents tecnologies o diferents objectius i tal, més canvis de context tindràs en el teu dia a dia, i crec que és una situació amb la qual és necessari familiaritzar-se i acabar sentint-te còmode, no? El teu dia a dia molt probablement passa a, en comptes de tancar tres o quatre coses com podies fer en una posició de mànager d'equip, quan fas de mànager, el factor de completitud es redueix bastant, o sigui, completar coses és més a llarg termini, no? I això a vegades et pot frustrar al principi de, hòstia, és que no considero que estigui tenint resultats i tal, però és perquè senzillament els resultats tenen una altra cadència, no? Acostumen a arribar molt més diferits en el temps, i crec que són, no sé si són consells o són, però crec que són coses importants a tenir en compte en aquest paper.
I crec i entenc la perspectiva aquesta que et va donar aquesta persona. Crec que és important saber entendre aquesta distància i quins impactes tindrà. També un afegit que vull fer en això és que moltes vegades la necessitat de tenir un mànager de mànagers, en lloc d'estar basada en tenir un conjunt d'equips que estan tractant temes que es poden realment sincronitzar millor, està basada simplement en un creixement numèric de gent. És a dir, crec que hi ha empreses que quan es plantegen tenir el seu primer, jo què sé, VP d'enginyeria o director de, o senior director o el que sigui d'enginyeria, ho fan perquè hi ha algú que té masses de direct reports i s'ha d'afegir una capa més. Això és correcte en el sentit de que, clar, si tu tens persones que estan realment amb moltíssim, amb una línia de reporting molt grossa, aquestes persones deuen estar molt, molt cremades o no fent bé la seva feina, per tant, has d'afegir una línia més. Però jo sempre prefereixo que aquestes decisions de crear conjunts, superconjunts, si és una paraula correcta, aquesta decisió de crear superconjunts es basi més en dominis o en coses compartides. Perquè, si això és així, després, com a mànager de mànagers, tens una mica de joc extra per poder reorganitzar, entre cometes, reorganitzar com la feina es fa per allà sota, de manera que pots buscar eficiències. En canvi, si tu, el teu únic propòsit és escalar l'organització perquè estem amb l'aigua al coll amb quantitat de direct reports, ja t'estan assignant un rol que estarà una mica limitat en quant a potencial. A la pràctica, gairebé sempre que s'afegeixen línies, s'afegeixen primer en base al creixement numèric i després, més endavant, en el millor dels casos, s'identifiquen els dominis. Jo preferiria que fos al revés, però clar, possiblement tot això encara s'ha exagerat més en aquests darrers anys on les empreses han crescut molt salvatgement i moltes empreses ara es troben amb línies que potser no necessitarien o amb superestructures que no caldrien. I, en canvi, si ho haguessis fet més basat en dominis, doncs bé, podries fer downsizing d'alguns dominis o canvi de recursos, no parlo de persones, simplement dedicar esforços a una cosa i no a una altra d'una manera més racional. Però, clar, és una d'aquestes coses que és molt, molt fàcil dir-la i a la pràctica molt difícil executar-la. Bé.
Quina és la teva postura? Jo tinc un tema, és una mica particular, en aquest tema de manager de managers. És com gestionar una mica a l'evitar caure en les comparacions, no? Portes diferents equips i intentar no forçar el que un equip sigui igual que un altre. Com gestiones? O t'hi has trobat? O sóc jo que a vegades... perquè, bàsicament, intento lluitar contra aquest instint, no? Perquè és inevitable el veure que, bueno, doncs, a nivell de resultats pot ser que les coses estiguin molt igualades, però a nivell cultural, a nivell de natura d'equip, i això crec que és producte de que cada mànager és diferent, cada mànager té el seu estil, com gestionar a l'evitar caure a, ostres, és que... Clar, aquells, per exemple, fan això, per què no?
Molt, molt complicat i et puc donar la resposta hipòcrita, si vols, però també et puc donar la real. I és que tu compares gairebé sempre, o jo comparo gairebé sempre. Uh-huh. El tema és fer-ho... Bé. Fer-ho cap a dins.
Clar, exacte.
Per no confrontar... o sigui... És totalment raonable i acceptable i crec que correcte pensar, ostres, com pot ser que l'equip A, des del moment en què comencen a fer una cosa fins al moment en què comencen a iterar i trobar fricció, passa molt poc temps, i l'equip B me n'assabento quan ja han passat mesos i mesos i mesos, no m'arriba aquesta informació. Què puc fer perquè l'equip B sigui com l'equip A? Simultàniament l'equip B farà bé una cosa que l'A no fa, també. Uh-huh. Però clar, dintre del teu cap tu compares. Jo comparo i qui digui que no ho fa, bé, felicitats, però crec que és inevitable, o és força inevitable. Ara, que aquestes comparacions s'utilitzin per confrontar equips o per, mira, aquests ho fan així, o aquests, mira aquest equip com ho està fent. Ostres, clar, però jo què sé, aquest equip porten junts 7 anys, es coneixen de fa molt temps, o és que aquest equip està treballant en una cosa que no ha fet ningú abans i aquests altres estan treballant en una cosa que és molt commodity. No sé, si això acaba esquitxant el dia a dia dels equips, estem fotuts. També, una cosa que t'he de dir és que això ha estat una estratègia històricament en algunes empreses. No cal anar molt lluny, però hi ha literatura que Apple funcionava així quan estaven molt fotuts, tenien equips que estaven competint contra altres equips fent exactament la mateixa cosa, i crec recordar que havia llegit alguna cosa de Microsoft també, coses d'aquest estil que bàsicament els donaven la mateixa tasca o tasques similars, i qui la feia millor guanyava aquella competició. O sigui, no hi crec en això i estic en contra, però hi ha gent que ho utilitza per com a eina de... Motivació és una paraula molt mal utilitzada aquí, però com una eina de gestió.
És esperonar més que motivar,
Sí, sí, però unes conseqüències, i clar, la gent deu acabar odiant-se una mica entre ells o amb gelos o amb històries complicades. Bé, no ho sé. Si no es converteix en un survival of the fittest, jo crec que està bé poder comparar i pensar, escolta, com podria aconseguir aquestes coses? I de vegades la resposta és tan fàcil com, doncs, potser hi ha algú d'aquest equip que podria estar passant un temps amb aquest altre equip i parlant amb ells i intentant entendre, sense tu ser qui t'hi fots allà al mig, perquè llavors acabarà generant aquesta competitivitat que no et portarà enlloc. Almenys segons la meva perspectiva de com s'han de gestionar equips. Òbviament hi ha cultures corporatives que ho desitgen i bé, ho qüestiono, però no ho accepto, però hi ha gent que ho fa intencionalment. Jo no hi crec en això.
Anava per aquí, O sigui, comparar és inevitable i, evidentment, qui digui que no fa la comparativa és, bueno, potser és veritat, però és difícilment creïble. Anava una miqueta més per aquí, no? Com evitar caure en el comparar de manera pública per generar aquesta confrontació, ja sigui voluntària o sigui involuntària, perquè dir, crec que a vegades és més involuntària i sí que anava també per la part aquesta de llegendes urbanes de dos equips a la carrera amb la mateixa tasca, amb el mateix objectiu i qui faci millor, doncs és el que s'hi queda i l'altre, doncs, sí. per punts o per gomets. I no és algú en el que, bueno, hi cregui de cap de les maneres.
Sí, trista realitat, però força, força present, crec, en la indústria històricament. Un altre tema interessant de fer de mànager és quina relació acabes tenint amb altres mànagers de mànagers que estan al teu mateix nivell i la gestió cap a dalt, perquè els cops de colze en aquests nivells solen existir o la venda de motos cap a dalt sobre el que són els teus equips o el que no són els teus equips i coses que sol existir per una qüestió de supervivència, per una qüestió de vols fer que el teu palau sigui més gran, coses d'aquest estil. Aquesta per mi ha estat una de les coses que sempre m'ha costat més gestionar d'aquest món, perquè a mi em drenen bastant i perquè, com deia en l'episodi anterior, intento tenir una certa empatia i la feina s'acaba convertint una mica en esquivar punyalades.
Sí, el brown dispatching és un esport molt estès en aquests sectors, no? L'intentar... I no és amb mala fe, vull dir... No hi crec en que siguin coses a mala fe. No? En la gran majoria d'ocasions que m'hi he trobat no són punyalades, és una mica més instint de supervivència de, bueno, de tal manera que pugui protegir els meus equips, doncs intento evitar i busco que aquesta tasca, que és un marronaco, quedi assignada a un altre equip, d'un altre portfoli, d'un altre grup, d'una altra línia o divisió. Això crec que és... Bueno, més freqüent i crec que aquí costa a vegades gestionar-ho, però entrem una miqueta en altres coses que ja hem comentat en el passat, no? De tenir una bona estructura, de tenir-la ben documentada, de no tenir forats en temes d'ownership i tal. En el moment en què aquestes coses estan solucionades, i crec que són fundacionals per poder tenir una estructura més esglaonada, perquè si no és molt més complicat, no? A la que vas creixent en equips, a la que vas posant nivells jeràrquics, a la que vas creixent en serveis, en producte, en línies de producte i tal i qual, si no tens molt clar i no et queden voids, per dir-ho d'alguna manera, dintre de la teva organització i a nivell jeràrquic i a nivell de plataforma, és fàcil el sortir d'aquestes situacions de, bueno, no, però aquí, vull dir... l'ownership està aquí, és aquest equip, vull dir, evidentment podem donar un cop de mà, evidentment podem prendre aquest d'allò, però no caure en la trampa de, ah, bueno, no, doncs ho transferim. No, vull dir, és ad hoc, això, saps? O sigui, és una situació excepcional que fem de bona fe i crec que són solucionables, no? I solventables aquestes situacions, però necessites eines que t'ajudin. I aquí és on cau una mica, potser, el que es fa més farragós, no? Que hi ha aquest tipus de posicions, aquest tipus de rols, venen acompanyats a vegades d'una burocràcia que en ocasions és positiva i és beneficiosa perquè et permeten sortir-te'n d'aquestes situacions. Perquè allò que parles oralment, doncs després no es reflexa a cap lloc. I malauradament hem d'anar a vegades amb proves sòlides de com estem estructurats. Però bueno. I aquí ja estic parlant de les meves neures, també.
Sí, quan alguns temes operacionals, li diré operacionals, potser no ho són tant, però com el tema ownership o el tema col·laboració amb equips que estan fora del teu scope i tot això, han de pujar al teu nivell per solucionar-se, crec que això és símptoma, semblant al que dèiem en l'episodi dels managers, crec que és símptoma de hi ha equips poc empoderats per sota, o hi ha algú que està realment està fent un escut salvatge al voltant dels seus equips. Casos reals, casos que succeeixen. També per evitar haver d'estar emmerdat en discussions contínuament que realment tu no entens tan bé, una bona eina és doncs, deixar que els equips de vegades s'equivoquin en discussions d'aquestes de canvis d'ownership i coses d'aquest estil. Encara que vingui amb costos futurs. Possiblement més val tenir equips que puguin autoresoldre coses d'aquest estil el 90% de vegades i tu haver d'arreglar el 10% que ha anat malament, que no al revés, que no haver-te d'involucrar en el 90% de discussions d'aquestes de com s'organitza la feina. Complicat perquè de fet va amb el job description moltes vegades i s'espera que tu ho facis, o sigui que tampoc es pot fer massa.
Sí, estic d'acord.
Bé, hem començat a tocar el tema manager de managers. En parlarem més. Podríem portar algun convidat o convidada per parlar del tema algun dia.
Sí, em sembla interessant.
Molt bé, Òscar.
Que vagi bé, David.
Fins aviat.